Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
El poder adquisitiu dels vallesans ha baixat en un 7% entre l'any 2016 i el 2020. Això determina un estudi de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental que posa de manifest que els salaris han crescut en un 5,8% durant aquests 4 anys, però l'increment del cost de la vida ha fet que el poder adquisitiu hagi baixat de forma notòria. Què més diu aquest document? Ho repassem en aquest informe. Que fem amb el Pere Gallifa. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Quin és el sou mitjà dels treballadors de Sabadell?
El 2020 eren 26.711 euros, una mica per sota de la mitjana del Vallès Occidental, que se situa a l'entorn dels 28.500. L'enquesta estableix que existeix una bretxa salarial entre homes i dones. Ells ingressen una mitjana de 29.200 euros i elles 23.800.
La franja d'edat més ben remunerada és la dels majors de 55 anys,
que ingressen una mitjana de 29.400 166 euros anuals. Una mica per sota se situen els ciutadans d'entre 35 i 54 anys, que reben un salari de 29.012 euros de mitjana. Finalment, els que tenen un sou més baix són els menors de 35 anys, que està a l'entorn dels 19.895 euros.
El nivell d'estudis també marca els ingressos anuals dels sabadellencs.
Els que tenen un nivell universitari superior tenen uns salaris que suposen de mitjana prop de 38.000 euros. Pràcticament 12.000 euros menys, 26.200, són els que ingressen els que tenen un ensenyament superior o universitari de primer cicle. Finalment, els que tenen la secundària o inferior tenen una retribució a l'entorn dels 20.000 euros.
I quines són les professions més ben pagades a Sabadell?
Informació, finances, immobiliàries i les activitats professionals són els que tenen unes retribucions més elevades, amb uns ingressos de 31.000 euros anuals de mitjana. Just després s'hi poden trobar els treballadors de la indústria, que reben uns salaris de 28.500 euros de mitjana, amb una retribució de poc més de 25.000 euros, i figuren aquells que treballen al transport, l'hostaleria, a l'educació, la salut i l'administració pública. D'altra banda, els treballadors del comerç ingressen 23.500 euros anuals i, finalment, el sector de la construcció rep una retribució de 21.500 euros anuals de mitjana.
Analitzem ara aquestes dades conversant amb Enrique Ortega, que és el cap de l'Observatori del Consell Comarcal. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Les dades diuen, doncs, que els vallesans han tingut una pèrdua de poder adquisitiu a l'entorn del 7%. Com es calcula aquesta pèrdua?
Aquesta pèrdua es calcula tenint en compte la variació de l'IPC de la província de Barcelona. S'aplica aquesta variació als 5 municipis de la comarca, no? Com ha evolucionat en termes nominals. I el que es considera és de quina manera han evolucionat en termes reals. I el resultat és que, tot i que hi ha hagut, com es deia a la introducció, un increment nominal del 5,8%, tenim en compte la variació o l'evolució de la inflació de l'IPC, dels preus, la caiguda ha estat superior o entorn al 7%.
Clar, segurament aquestes dades encara no les tenen, però la sensació des de 2020 a 2022 és que la situació no ha millorat, no, en aquest sentit?
Clar, nosaltres, o aquest estudi, l'últim any disponible que tenim dades és l'any 2020. És l'any de la pandèmia i hem de recordar que va ser un any extremadament anòmal, complex per l'esclat de la crisi sanitària i la paralització de l'activitat econòmica, tot això que va comportar. Però a partir de l'any 2021 és quan comença a augmentar la inflació des del febrer del 2021 i l'escalada de preus, especialment dels preus de l'energia. Aquestes dades o aquesta informació la podrem analitzar l'any vinent, que podrem veure quin ha estat l'efecte que ha tingut aquesta escalada de preus, que encara és superior, no?, a l'any 2022, a la que hi havia el 2021.
Per tant, previsiblement, serà la situació serà encara més complexa, no?
Encara més complexa, i es preveu això, una pèrdua de capacitat adquisitiva, tot i les mesures que puguin posar-se en marxa per mitigar l'impacte de l'actual crisi en la que estem en l'actual context, no? De la mateixa manera que es van aplicar mesures per mitigar l'efecte de la crisi sanitària, no? Com els ERTOs o els ingressos mínims vital, etc.
Què passaria, per exemple, què passa també en el cas de la bretxa salarial? També es nota, oi? En aquest estudi es pot veure.
Sí, la bretxa salarial, com recollim en l'estudi, s'ha reduït progressivament des de l'any 2016. Ara, l'any 2016 estava proper al 27%, és a dir, les dones guanyaven 27% menys que els homes, i s'ha anat reduint progressivament, sobretot per l'efecte que ha tingut, l'efecte positiu que ha tingut l'aplicació, sobretot, del salari mínim, no? La pujada del salari mínim. I, per altra banda, també per la moderació salarial o la pèrdua de poder adquisitiu també del col·lectiu masculí, no? Que han vist reduït els seus salaris en relació amb les dones. Això ha fet que la bretxa salarial s'hagi reduït. Però tenint en compte que en conjunt hi ha una pèrdua de poder adquisitiu tant dels homes com de les dones.
Per salaris, quines professions són les que tenen un salari més alt?
Per professions, el més alt són el de llicenciat, enginyers i alta direcció, que és el grup professional que té un salari superior a 60.000 euros. Aquest salari duplica la mitjana comarcal i multiplica per més de 4 el grup professional amb un menor sou, que és el de sense qualificació i el de menors de 18 anys. I és lògic també perquè aquests són, diguem-ne, els grups amb major nivell de formació i amb feines més precàries. I després del grup aquest de llicenciats, enginyers i d'alta direcció, es trobarien els de caps administratius, tècnics, que tenen un salari aproximadament un 34% superior a la mitjana.
I es percep per igual en totes les edats o hi ha algunes franges d'edat en què realment hi ha un sou més estable?
Clar, nosaltres només podem recollir per la configuració de la mostra que tenim, no? de les nostres edats. Tenim tres grans grups d'edat i, com he comentat a l'inici, els majors de 55 anys són els que perceben una major remuneració i això és lògic tenir en compte la trajectòria professional. També tenen trajectòries professionals més llargues, el sou s'incrementa a mesura que se va acumulant experiència professional, també tenen més estabilitat contractual en comparació amb la població jove, no? En el que hi ha salaris més, sous més baixos, càrregues professionals més segmentades o més precàries i remuneracions més baixes.
La realitat és igual per tots els municipis de la comarca o hi ha diferències molt importants?
Hi ha diferències significatives, particularment en el cas de Sant Cugat del Vallès amb la resta de municipis. A Sant Cugat del Vallès hi ha un indicador que nosaltres fem servir, que és la ràtio o la relació que hi ha entre el percentil 90, que és el grup de persones que més guanyen, i el percentil 10, que és el grup de persones que menys guanyen. I aquesta diferència salarial, en el cas de Sant Cugat, és de 8,5. És a dir, els que més guanyen 8,5 vegades més que els que menys guanyen. Això no dona compte de que a Sant Cugat hi ha una disparitat salarial entre grups de treballadors molt important. En el cas de Rubí, per contra, aquesta diferència entre els que més guanyen i els que menys és de 4,4. O sigui, és una diferència molt notable. A Sabadell és del 4,8. Està per sota d'aquesta mitjana dels 5 grans municipis. Per tant, el que veiem és que Sant Cugat del Vallès és el municipi que presenta una major disparitat salarial i això es reflecteix en totes les característiques demogràfiques i laborals dels treballadors. És a dir, la bretxa salarial entre els per edat, per nivell de formació, nacionalitat i per el tipus de contractació o de jornada.
I Sabadell té algunes particularitats? Hi ha algunes dades que destaquin de la ciutat?
Realment no hi ha molta diferència entre les grans capitals, Sabadell i Terrassa, a nivell salarial. Tot i que Sabadell té uns sous mitjans lliurement més elevats, però realment els tenien Sant Cugat del Vallès, que té característiques excepcionals, els grans municipis de la comarca presenten grans similaritats. Hem de veure que les estructures productives d'aquests municipis són molt semblants, per exemple, en el cas de Terrassa i Sabadell. i d'altres, Rubí pot tenir una major especialització industrial i Cerdanyola de serveis, però en aquests grans municipis no hi ha diferència significativa sobre l'IVA.
Dèiem que estem parlant del període entre 2016 i 2020, pel que ens explica que va estar analitzant més períodes i tindrem aquestes dates de forma periòdica?
Sí, aquest informe és anual i llavors la invinent, suposo que el tong amb aquest mateix mes, el març o l'abril, podrem disposar d'una actualització amb dades de 2021 i, com deia, presumiblement recolliran la variació, l'increment de la inflació en el que actualment estem patint.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat a l'Enrique Ortega, que és el cap de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment.